cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Tot just passen uns minuts de les 10 del matí en aquest dissabte 16 de setembre, en el qual, doncs, en aquest programa de cap de setmana us hem preparat moltes sorpreses. Les properes hores parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de viatjar. En parlarem amb en Marc Pasqual, que ens n'explicarà moltes més coses. Coneixerem un negoci centenari amb molt de mèrit a Canet de Mar, la impremta en Frunz, i parlarem amb els millors xefs de la cuina del Consolat de Mar. Et donaré diferents propostes d'oci, entre elles parlarem amb el showman Gerard Borrell, que acaba la temporada de la seva Big Bang Tonteri. Tindrem el comissari de l'any Domènec a Canet de Mar, el Carles Sainz, i ens n'explicarà més coses en motiu de la festa o la fira modernista de Canet de Mar, d'aquest cap de setmana, en el qual, doncs, també ens hi aproparem. Com sempre, una amiga, Raquel Camins, un plaer acompanyar-te, i ara sí que comencem el cap de setmana. Benvinguts!
Hobbies curiosos.
Cada setmana parlem de hobbies curiosos i rebem molts emails a camins.catalunya@cope.es de persones que ens volen explicar el seu. Si tu coneixes d'algú o tu mateixa ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Avui parlarem d'un hobby molt interessant, potser hagués estat encara més interessant abans de vacances, perquè parlem del viatjar. Tot i que en qualsevol moment de l'any sempre hi pot haver una estona o uns dies que tinguis lliures i que puguis gaudir d'un bon viatge. El que en sap molt d'això, perquè és el seu hobby i la seva passió, és el Marc Pasqual. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia, Raquel. Què tal?
Quina energia. Això és dels viatges o ja la portes de sèrie?
Això ve de la volta al col·le, que fa que he tornat amb energia.
Molt
però,
bé.
Això que comentaves ara... ara és un bon moment per viatjar, perquè ara ja no et trobes a la gent. El moment que tothom ha tornat a treballar és els preus estan baixant, pots anar a agafar un viatge amb avió, doncs, amb un preu interessant i anar a la platja de Platja d'Aro i no trobar-te gent ara mateix. Ara mateix tu vas a Platja d'Aro i segur que no hi ha ningú a la platja o poca gent.
I llavors pots dir allò de Platja d'Aro és meva, amb els braços oberts?
Oi, doncs sí, no fa falta anar molt lluny. En veritat, a l'agost es concentra molta saturació a la Costa Brava i altres llocs d'aquí, de Catalunya, però l'important és que siguis on siguis, que desconnectis, que et treguis el rellotge. Això és una cosa que ens encadena. Oi que a l'estiu, quan tenim el rellotge, ens el traiem i ens queda una marca? És la marca del temps.
Clar, això és veritat. I, Marc, tu quan vas descobrir aquesta passió teva per als viatges?
Doncs això els he d'agrair als meus pares, perquè al principi jo era petit, me'n portaven a tot arreu i dic, ai, jo no vull anar aquí, em quedava a l'hotel, no? I dic, ara no vull anar aquí, no vull anar allà. I a mesura que em vaig anar fent gran, el viatjar em va cridar. Em va cridar a l'aventura, al viatjar sol, a l'experimentar, al sortir de casa. Perquè quan surts de casa et passen coses, estiguis bé o malament. I si estàs malament, encara et diria, surt més de casa.
Perquè, clar, és un moment, quedar-se tancat no aporta res. Fa que et vagis encara retroalimentant dels pensaments i del malestar.
Sí.
I has dit una cosa també molt curiosa, que és el viatjar sol. Clar, hi ha molta persona que o no coincideix amb la seva parella per vacances o pel que sigui, doncs ara mateix no està en parella, i sembla que cada cop més la gent viatja sola.
Sí, i això és una cosa que m'agradaria que tots els oients ho interioritzin. No fa falta tenir un company de viatge, que si es té, molt millor, perquè si comparteixes les aventures amb alguna persona que ho viu igual que tu, és genial, es viu més i és molt potent l'experiència. Però si no heu viatjat mai sols, us recomano que ho poseu a la vostra llista de desitjos. Viatjar sol o sola. Perquè el que pots aconseguir, l'experiència vital, personal que tens amb això, és increïble. La gent ens diu, heu d'escriure un llibre, heu de plantar un arbre i tenir un fill, no? Com les tres coses que hem de fer en aquesta vida. Doncs jo els diria, i viu una experiència en aquest món, sol o sola, viatja sol, coneix-te tu mateix.
I en quant a viatges, si haguessis de dir un parell de llocs que t'han meravellat o que voldries recomanar, quins serien?
Sí, doncs mireu, si heu d'anar, si voleu anar a un lloc paradisíac, que tingueu aquesta sensació, com la pel·lícula de la playa, de Leonardo DiCaprio, us recomano Port Barton, que està a Filipines. Seria com el Nido fa 20 anys. És un lloc preciós. De fet, allà hi ha talls d'electricitat, anireu sense temps, sense rellotge, sense mòbil, i connectareu amb la natura, amb la gent d'allà, amb els peixos, amb els arrecifes de coral, amb les tortugues. No deixem de ser animals que estem connectats en aquest món. I el dia a dia, el que fa, ens enrutina a l'estar a la metròpolis, a la ciutat, a la nostra feina, i en uns ritmes o bioritmes que no són sants. I quan viatges, el món et torna a posar a lloc.
I alguna cosa que sigui més propera, que sigui per la zona, per exemple, de Catalunya, així més sí, pròxima, que diguis aquí, jo ho recomano?
Doncs per aquí recomano molt la muntanya. El bo que tenim aquí és que tenim mar, muntanya, tenim uns boscos preciosos, tenim uns gorgs que, tot i la sequera, encara es mantenen, per sort, i jo recomano que ho aprofitem amb mesura, que cuidem el medi ambient. Per exemple, recomano els 7 gorgs de Cap de Bànol, que són preciosos, o anar, qui no ha anat mai a la Vall de Núria, doncs aquestes escapades, o fer el Puigmal. Dius, ostres, anem a fer una muntanya, anem a fer el Puigmal, o anem a fer el Pedraforca, que semblen muntanyes accessibles i molt fàcils, però bueno, necessites un entreno. I les vistes d'allà dalt, les vistes des de dalt són impressionants. La platja, parlem poc de Tarragona, però és que a Tarragona tenim llocs molt bonics, les Terres de l'Ebre, també, amb un delta espectacular on la gent ve d'altres països per fer les fotos, i de fotos dels flamencs, d'aquests ocells que venen a fer grans i grans quilòmetres i venen aquí al delta de l'Ebre i fan una parada i segueixen fins a Sud-amèrica, perquè ara és justament quan començarem aquest canvi.
Doncs es nota, Marc, que t'apassiona o transmets aquesta passió, aquesta il·lusió. I els vull dir als amics que et segueixin al TikTok, a l'Instagram, a Marc Pasqual, veureu els viatges que fa, que ells fa també uns vídeos molt didàctics i molt ben fets. I jo, Marc, t'agraeixo moltíssim que hagis compartit aquest trosset de tu amb nosaltres aquest matí de dissabte.
Moltes gràcies. Que tingueu un bon dia.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Donde me dicen de siempre amor.
Molt de mèrit avui en dia tenir un negoci durant 100 anys o més, perquè tenim una vida molt canviant, una situació econòmica molt diferent i a vegades de generació en generació, probablement, doncs, tot i que els pares engeguin un negoci, molta il·lusió, a vegades els fills no tenen aquestes mateixes ganes de continuar aquell mateix camí. Hi ha un negoci que centenari, Canet de Mar, justament parlant de Canet, perquè aquest cap de setmana tenen la Fira Modernista, ens anem a la impremta Enfruns, on tenim a la Pilar. Ei, bon dia, Pilar.
Bon dia.
Pilar, més de 100 anys porteu ja a l'impremta.
Sí, ja portem 104 anys.
Déu-n'hi-do, és un dels comerços més antics de Canet de Mar i és el carrer Pas d'en Mages número 6. Tu, que l'has viscuda doncs, durant una temporada, no crec que aquests 104 anys hi hagis estat, però què ens en podries explicar de la història de l'impremta, de quan va començar?
Bueno, a mi el que m'han dit és que es va fundar el 1919 el senyor Frunz, i bueno, aquest senyor va estar fins al 1962, quan ja va començar la seva filla, la Caterina Frunz. Llavors va ser quan va entrar aquí el meu pare i vam fer societat, i bueno, i així vam anar funcionant. Jo també vaig començar als 14 anys, ja fa pues, 40 anys que estic allà, ara més. I també va, hi havia el seu fill, l'Alexandre Isern, que va fer societat amb el meu pare quan la Caterina es va jubilar. Sí. I ara quedo jo amb l'Alexandre, perquè el meu pare va morir, i bueno, el negoci pues, ha anat evolucionant. Ja sabem tots que ha canviat molt des de que es va començar fins ara, no té res a veure l'impremta.
Clar, és que també el que és el paper cada cop també està més complicat. A part de amb la guerra, les complicacions d'aconseguir el paper, hi ha molta part que s'ha passat també a l'online, hi ha hagut molts canvis.
Sí.
Llavors, clar, has anat vivint tots aquests canvis de l'evolució del dia a dia que hem anat visquent tots.
Sí, sí, des de la tipografia fins ara bueno, té res a veure. O sigui, ara es fa tot digital, ara s'escaneja molta cosa, s'imprimeix molta cosa en digital, tot és per demà, per avui. Abans era impossible fer una cosa en color per avui, o sigui, es trigava una setmana. I ara demanen feines per d'aquí una hora. I clar, amb el sistema que hi ha ara d'impressió digital, doncs es pot fer perfectament. I bueno, ens hem hagut d'anar adaptant, tenim les màquines antigues, la primera màquina que vam tenir encara la tenim, però hem fet tota l'evolució.
Déu-n'hi-do, teniu la primera màquina, això és, sí. És com de museu.
Sí, sí, de fet hi posa un cartell que posa museu, però funciona, eh?
Doncs la podeu visitar i tot a l'Empremta Frunz, al carrer Pas d'en Maja 6, a Canet de Mar. I justament vosaltres sou de l'any modernista i aquest cap de setmana teniu la Fira Modernista Canet.
Sí, tant.
Llavors heu d'anar tots vestits de l'època.
Sí.
I Pilar, i tu, quan eres petita, clar, tu ja eres a l'Empremta, ja veies el que es feia i ja has tingut sempre la inquietud de dedicar-te a això? O hi va haver algun moment que vas dubtar?
No, bueno, vaig començar allò ajudant a mon pare als estius i així, i ja doncs, m'hi vaig quedar. I més que res jo em dedico més a la part de l'administració, però bueno, sí que hi tinc una estimació especial perquè he estat tota la vida allà i ho he viscut, des del que dius tu, des de petita, les olors, tot el que és la impremta.
És veritat, perquè l'olor de paper que té aquell olor especial,
Sí.
Jo me'n recordo de petita, jugava allò dels cromets. Te'n recordes, sí. Allò que picava amb el cromet a la taula i girava?
Sí.
I clar, molts es devien venir a imprimir a l'empremta.
Sí, sí, sí. Hem imprès de tot, cromos, llibres, llibretes, blogs, de tot. Clar. Revistes, els goig de la Mare de Déu, moltíssimes coses. Hasta es va imprimir el diari Costa de Llevant en allà. S'havia imprès aquest diari que era molt antic.
Sí, sí.
Doncs allà s'havia imprès amb tipografia i ho havíem fet nosaltres.
Doncs, Pilar, jo de veritat t'agraeixo molt que ens hagis explicat aquesta història vostra, que seguiu endavant per molts anys més,
sí.
I per compartir doncs, aquesta estona amb els amics que ens escolten.
Sí, això esperem, perquè l'any de la pandèmia va ser, bueno, com tothom, no? Però per les impremtes va ser fatal.
Molt dur.
Perquè deien que no es podia tocar el paper, no? I, bueno, vam estar en una crisi bastant forta. Ara sembla que estem remuntant i, bueno, i a veure si podem seguir endavant.
Sou uns supervivents. A seguir endavant i des d'aquí teniu tot el nostre recolzament. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Gràcies, Pilar. Gràcies.
Anem a llegir.
El Consolat de Mar té una història de 750 anys Degut, que va ser el pioner en la creació del dret marítim més conegut, o molt més conegut més enllà de les nostres fronteres, que no pas a casa nostra. Avui dia està reconegut internacionalment, entre altres coses, com per exemple per ser el bressol del dret marítim internacional, l'autor del primer Codi de Comerç Internacional també, i el pioner de sistemes alternatius i adequats de la solució de conflictes. En aquest cas, avui parlarem de la història de la cuina catalana vinculada al Consolat de Mar, aquesta institució de la que parlàvem que té 750 anys, i es tracta d'un nou receptari que es diu La cuina del Consolat de Mar, tres quarts de mil·lenni de gastronomia de futur, i aquest llibre que es presentarà el dia 27 de setembre, on viatgem en el temps, la geografia, a través de 150 receptes inspirades en ingredients els més representatius de l'època en què el Consolat de Mar va influenciar la introducció i normalització a casa nostra dels aliments i els nous plats. Per parlar-nos una mica més d'aquesta part a nivell més històric, tenim la professora d'Història, la Isabel Lugo. Bon dia, Isabel.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Doncs molt contents, a més amb ganes de començar amb força el cap de setmana. I t'hem volgut contactar perquè ens expliques més coses sobre la part de la història de la cuina del Consolat de Mar i de tot el que hi trobarem dins d'aquest llibre.
Bé, en el llibre, en el receptari que s'ha dissenyat i publicat com un acte més en el marc de la commemoració dels 150 anys del Consolat de Mar, el que hem volgut és fer una panoràmica de la cuina dels territoris de parla catalana dels seus punts en comú, també de les seves adaptacions diferents, de les seves diferències, en relació a l'activitat comercial, marítima, de Catalunya vinculada a l'acció del Consolat de Mar. No hem volgut fer un llibre d'història de la cuina, és a dir, no hem volgut fer un llibre d'història de la cuina catalana medieval l'època del sorgiment del Consolat de Mar, sinó una cuina actual, domèstica, tradicional, arrelada als tres territoris i a la gent que l'ha fet possible, en la qual el mar i els navegants, els comerciants han tingut al llarg de la història de la Mediterrània un paper clau en l'intercanvi de productes i en la difusió de la cuina catalana també. Per això, d'aquí aquest subtítol, 750 anys de cuina de futur, és a dir, no hem volgut fer un receptari de cuina caduca, de cuina medieval, sinó recuperar allò que la tradició de la cuina catalana té encara d'actual, de més tradicional, però també de més de futur.
I a tot això, Isabel, tot això, creus que es cuina igual ara que abans? Que hi dediquem tant de temps com es dedicava abans o dedicaven les nostres àvies a cuinar?
No, està clar que no. Perquè és normal, és a dir, les coses canvien, la vida canvia, i no és possible cuinar ara com cuinaven les nostres àvies, que tenien altres circumstàncies, altres mitjans i altres preocupacions. Ara bé, hi ha algunes preocupacions que per les nostres àvies eren fonamentals, com no malbaratar res, com aprofitar les coses, etcètera, que curiosament nosaltres continuem tenint avui en dia. Avui parlem molt de sostenibilitat i aquesta cuina és essencialment sostenible.
Doncs,
és a dir, que des d'aquest punt de vista és molt moderna i nosaltres la podem aprofitar avui en dia.
Doncs mirarem de parlar amb algun dels tres cuiners de primera categoria d'arreu dels Països Catalans que han format part d'aquest llibre, amb la Lucía Morillo, que és del País Valencià, el Miquel Calín, de les Illes Valencià, i el Sergi Maià, del Principat. En parlarem amb alguns d'ells perquè ens donin algun truc de cuina. Moltes gràcies, Isabel, per ser amb nosaltres aquest matí de dissabte.
Moltes gràcies a vosaltres.
I tinc amb mi, doncs, la Lucía Murillo, del País Valencià, que també doncs, ha participat en aquest llibre, a la cuina del Consolat de Mar, i ens explicarà més coses o més secrets. Molt bon dia, Lucía.
Hola, molt bon dia.
Lucía, què ha significat per tu participar en aquest llibre que s'estrenarà el dia 27 de setembre?
Pues, em fa molta il·lusió, l'haver poder participar en aquest llibre perquè a mi m'agrada molt la cuina tradicional i no m'agradaria que se perguera. Entonces, el poder fer este llibre que promou l'ús de tot de producte de proximitat, de producte de tota la vida i el poder i que n'hi ha moltes receptes que són molt fàcils, que molta gent que no és cuinera ho pot fer, pues em dona satisfacció perquè pense que estic posant el meu granet d'arena en que aquesta cuina no se perga, que
clar,
continuï.
I a més a més, moltes persones pensem que a València l'únic que feu és la paella, i feu moltes més coses. I a part, ja que et tinc, volia comentar que és una curiositat de la paella valenciana, que és millor menjar-la directament, oi, de la pròpia paella, perquè hi hagi el socarrat i tot, i sigui més gustosa, és així?
Pues depèn de gustos. Hi ha persona que li agrada menjar en el caldero i altra que no. Entonces, lo que se sol fer és que els que volen menjar en el caldero mengen del caldero i els altres mengen escudellat.
I dins de la cuina del Consolat, ens podries donar alguna recepta, algun tip d'algun plat que sigui teu, exclusivament, que diguis aquest l'he aportat jo o això, aquesta és la meva aportació?
Els que he posat, no hi ha ningú que siga meu, perquè he intentat buscar plats de tota la vida.
Llavors has buscat tots aquells plats que formaven part de la història i que podien ser doncs, els més...
Sí, plats anar preguntant a la gent major, i no només del meu poble i de la meva zona, sinó d'altres llocs, per a que em digueren o potser no ho fan ells, però ho feia la seva iaia o ho feia sa mare. Entonces, els plats que n'hi ha són tots en història. No n'hi ha ningú que vagi a fer jo.
Doncs, igualment... Doncs...
Més que res per això, més que res per l'objectiu d'aquest llibre.
Clar, de recopilar tots aquells que han format part o que estan inspirats en els ingredients representatius de l'època del Consolat de Mar, i tant que sí. Lucía, quines sabies a les àvies? Des d'aquí aprofitem per saludar-les a totes i t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres perquè parlarem amb algun altre dels teus companys. Un petó molt gran.
Moltes gràcies i bon dia.
I tinc doncs també per aquí el Sergi de Maià, del Principat, que també ha sigut doncs un d'aquests xefs que han participat en la cuina del Consolat de Mar. Bon dia.
Bon dia.
Sergi, què ha significat per tu participar en aquest llibre Tres quarts de mil·lenni de gastronomia de futur?
Bé, bàsicament el que ha significat per mi ha sigut una troballa meravellosa de cuina d'unes persones meravelloses que són la Llúcia i el Miquel. La Isabel ja la coneixia perquè era la meva mestra de història de la gastronomia. I retrobar una cultura gastronòmica comuna que moltes vegades ens queda molt llunyana i que realment està molt a prop i que ens aporta moltíssim. I sobretot participar en una obra tan important com la gastronòmica als Tres Quarts de Mil·lenni del Consolat de Mar, que és una de les entitats catalanes en actiu més antigues del món, i això és un honor.
Podeu doncs, trobar aquests receptaris Tres Quarts de Mil·lenni a la cuina del Consolat de Mar, aquest llibre que tindrà la seva presentació el dia 27 de setembre. I ens podries donar algun tip, alguna recepta curteta, senzilla, que poguéssim fer?
Home, així, receptes senzilles, jo sempre dic que tot porta una feina, eh? I Bàsicament hi ha receptes que estan a punt de, que estan oblidades, que estan a punt d'oblidar-se, i algunes que són una mica més tradicionals. Jo, així, una recepta ràpida et diria els espinacs a la catalana, vull dir, algú que pots fer ràpidament a casa, agafes un all, el sofregeixes amb una mica d'oli i tires unes panses, uns pinyons, després hi tires aquests espinacs frescos, els fas saltejar una mica, els ofegues i els tens. Es pot servir a sobre d'una torrada, per exemple. Això seria una recepta super senzilla i super ràpida. I podríem anar a receptes una mica més antigues o més oblidades. Jo li tinc molta estima als préssecs farcits de Festa Major, que és un plat típic d'Esplugues de Llobregat i que es va trobar en el llibre del Calaix de Sastre, del Baró de Maldà, i que li tinc un estima especial perquè va ser la meva primera recuperació històrica de receptes. Tindríem, què més? És que hi ha moltes, doncs, 50 al Principat.
Sí. Total, farem una cosa, doncs, direm als amics que comprin el llibre La cuina del Consolat de Mar, 3/4 de mil·lenni de gastronomia de futur. I Sergi, jo t'agraeixo molt que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us animo a comprar el llibre i sobretot a cuinar-lo, que és la nostra història, que és la nostra cultura comuna i que al final és un espai, la cuina és un espai coral, un espai de sociabilitzador i un espai de familiar, vull dir, és una passada.
Doncs moltíssimes gràcies i que tingueu molt, molt èxit amb aquest llibre.
Moltíssimes gràcies.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
26.539, 2, 6, 5, 3, 9, serie 132, 1, 3, 2.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Tu Opel necesita un trato especial? ¡Tenemos buenas noticias! Del 20 al 22 de septiembre ven a la red oficial Opel y disfruta de una revisión gratuita, precio fijo de mantenimiento, regalos y ofertas especiales en vehículo nuevo. Del 20 al 22 de septiembre son tus días, los días del cliente Opel. Reserva cita en díasdelclienteopel.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forma en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 17 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el plátano de Canarias a solo 1,25 € el kilo. Oferta válida en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
COPE Catalunya i Andorra. Després del virus FIFA, arriba el proper partit. Que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Betis.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Poli Rincón, Maldini. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, protagonistes, opinió.
El Johan seria una de les seves jugadores predilectes. Uau, el Johan estaria encantadíssim. Estaria encantadíssim. De fet, la Susila Cruz, bueno, és una fan incondicional de l'Aitana.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Mira, Vinicius le va a meter, lo aguanta Vinicius, lo pone de ciego. ¡Gol!
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Teatre.
I teniu les últimes oportunitats per veure a Barcelona l'exitós espectacle de Big Bang Tonteri amb el gran showman Gerard Borrell, que s'acomiada aquest espectacle, perquè ell no s'acomiada, té aquestes darreres quatre últimes funcions que tindran lloc al Golems Teatre, al carrer Sant Lluís 64, els dies 8 i 22 de setembre. La del dia 8 ja la vàrem passar, però encara tenim temps de veure-la el dia 22 de setembre, el dia 6 i el dia 20 d'octubre. Hola, Gerard, bon dia.
Bon dia a tothom.
Com estàs?
Bé.
Sí, tots tenim una mica, no?
Ara he sentit una mica de nostàlgia, perquè dius que, clar, que em despedeixo i m'has fet recordar-me que és veritat que em despedeixo d'aquest espectacle i em fa una mica de pena, perquè fa molts anys que el faig i li tinc molt de...
Soc especialista, en tocar la fibra.
Tots tenim... Una vegada més, felicitats, doncs.
Tots tenim una mica de Big Bang Tonteri a sobre. Si haguessis de definir aquest espectacle per a aquelles persones que encara no l'han vist, què els hi diries?
Pues mira, l'objectiu primordial és passar-s'ho bé. No té més. No té un fil argumental ni un argument que és molt complex. És seure allà a la cadira, qui vulgui prendre alguna cosa, prendre alguna cosa, desconnectar una mica i a base d'una tonteria darrere l'altra, doncs passar-ho bé, desconnectar i sobretot riure.
Gerard, fas tu els teus propis textos?
Sí, el que passa que és un concepte que va al revés del que normalment es fa, que és, jo primer provo l'espectacle, té una mica la base del número, i un cop tinc la base, per on, el camí per on haig d'anar, improviso amb el que em dongui el públic en aquell moment. I a base d'anar fent l'espectacle em vaig quedant amb les coses que veig que funcionen i que no funcionen. I quan porto un temps de coses que ja funcionen, ja les passo a net a text. I començo a escriure coses que sé que segur 100% funcionaran.
Llavors, a vegades el primer espectacle que un fa no queda exactament igual sempre, és perquè es va canviant, es va modificant en funció doncs, de la resposta d'aquells que venen a veure'l.
Sí, totalment. De fet, perquè et facis aquest espectacle porta 6 o 7 anys que s'està fent. Doncs la setmana passada, l'última funció, que ara ara estic despistat, però l'última funció al Golems vaig estar canviant unes coses per primera vegada. Vull dir que imagina't l'evolució constant que té un espectacle.
Clar, i després diuen que costa més fer riure que fer plorar, però clar, és normal que et pugui fer plorar o emocionar el pensar en acomiadar un espectacle que has estat fent durant 6-7 anys, pràcticament.
Sí, sobretot el que m'ha donat, no? Aquest espectacle m'ha donat moltes alegries, moltes vivències, moltes anècdotes, he conegut el públic que més em segueix, que hi ha un vincle pues, molt maco i bueno. A veure, tristesa és una manera de dir-ho, també em fa feliç que l'hagi fet i tal, i que no, realment no es morirà 100%, vull dir que quedarà ja en cartellera i sé que el seguiré fent. Però bueno, s'acaba aquí en el tema de temporada teatral.
I hi ha projectes propers o de moment no podem desvelar res?
Bueno, no podem desvelar res perquè tampoc és que tingui molta informació, però la meva idea, i és com estem preparant, és que comencem a estrenar un nou espectacle que si tot va bé l'estrenem als Nadals, ja estarà una mica ja rodat i serà nou espectacle i també tinc moltes ganes de treure aquest fill nou, no?, d'espectacle i amb números nous i números que s'han escrit des d'una base que sé el que vull, perquè el David Van Tonteri m'ha ensenyat coses i ara les assoleixo en el nou espectacle.
Bueno, jo prometo no tocar la fibra si ens ho vens a explicar a nosaltres.
Val, el nou espectacle?
Home, clar, perquè en tinguem la primícia i ho puguem explicar als amics que ens escolten.
Ja no tocarem la nostàlgia en aquell moment.
Gerard, tu quan eres petit, per això t'imaginaves fent comèdia? Era el que t'agradava? Ja ho sabies?
Bueno, sempre he sigut un nen molt extrovertit. Si rasquéssim allà davant, en un divan amb un psicòleg, rascaríem i veuríem que és un nen que té afany de protagonisme, no? I que era molt espontani, molt extrovertit, i sí, sempre m'ha agradat sempre la broma. I no sabia mai que em dedicaria professionalment, però sabria que el meu mitjà de vida seria el riure. Això ho tenia molt, molt clar.
Doncs és un mitjà fantàstic i que hem de contagiar a tothom, així que encara teniu temps de veure'l el 22 de setembre, el 6 i el 20 d'octubre a Golems Teatre, al carrer Sant Lluís 64, a Barcelona. I Gerard, jo t'agraeixo molt que hagis estat aquest matí amb nosaltres.
A vosaltres moltes gràcies i tenir en compte una cosa, que qui vulgui venir, vingui sense prejudicis, amb ganes de passar-ho bé i passar una nit inolvidable, de veritat. No ho dic jo, ho dic la gent que ve, que sempre em marquen molt aquestes nits, tant per mi com per la gent que ve.
I que riure allarga la vida, així que ho hem d'aprofitar, que és gratuït. Allargar la vida i riure és una de les coses que necessitem.
Totalment, totalment d'acord.
Teatre.
Els espectacles més vistos de tot Catalunya. No cal presentació. I ara, a sobre ens sorprenen amb cançó. Són els amics de l'Impro Show, un espectacle diferent i únic a cada funció, on vosaltres teniu molt que aportar. I el que ens ho explicarà molt millor és el seu director artístic, el Pepo. Bon dia, Pepo.
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Molt contenta i amb molta energia, perquè aquesta cançó que heu fet realment desprèn una energia positiva tan gran que l'hem de transmetre a tothom.
Moltíssimes gràcies. La veritat és que era una mica la intenció, que aquesta cançó pogués transmetre una mica del bon rotllo que volem donar als nostres espectacles.
Us ho esperàveu, Pepo, que aquest espectacle, l'Impreshow, fos dels més vistos a Catalunya i que porteu més de 20 anys?
És curiós perquè és una sensació, bueno, que no deixa de sorprendre mai, perquè sí que és cert que portem ara uns vora 5-6 anys estant en el top 5 dels espectacles més vistos, però aquest any hem començat la temporada sent el segon espectacle més vist de tota Catalunya. I això, doncs, és molt important per nosaltres. Estem supercontents i contentes d'aquesta notícia i agrair-li sobretot a tota la gent que ens va veure.
Val a dir que en aquesta vida la constància, la perseverància, el fer les coses amb il·lusió i ganes, al final ha de tenir recompensa, perquè hi ha persona que veu l'Impreshow ja a dia d'avui, però no sap els inicis del José, de l'Àngel, a la platja, quan començaven sols, quan mica en mica van a creixent, tota la feinada que hi ha darrere i la feinada artística vostra. Perquè, clar, es veu aquesta improvisació, però darrere hi ha una feina gran.
Absolutament. Bueno, com es diu en castellà, no? Para poder recoger tienes que sembrar, no? I això és el que s'ha fet durant tots aquests anys a Planeta Impro. Molt bona feina perquè ara doncs puguem estar en el punt que estem i ara mantenir això. I mai se sap si anem al top 1 fins ara. Bé, la persona que és l'espectacle més vist de tota Catalunya és el Mago Pop, i ara mateix el Mago Pop no hi és en cartellera.
Ara mateix és fora, fins crec que a l'octubre està de Broadway.
Correcte.
O sigui que aprofiteu ara i voteu a l'Impreshow, que els podem fer pujar. Els trobeu, a més, al Teatre Neu, els divendres... Sou pràcticament cada dia, ara,
T'anava a dir, som pràcticament cada dia, Estem de dimecres a diumenge, i ara en breus començarem també dobles funcions els divendres, i ara ja estem fent dobles funcions els dissabtes, a les 8:30 i a les 10:30. Especial funció de l'amor els divendres i especial funció del music, que és un musical improvisat, els diumenges.
Clar, està molt bé això que estan fent els amics de l'Impreshow, de no només fer teatre dissabte i diumenge, perquè entre setmana, aquí tenim molt la cultura de la feina, però cada dia la vida compta. I després de treballar, anar al teatre i passar-s'ho bé, això no té preu.
I això és el que ens diu la gent, principalment. Molta gent que ve entre setmana, dimecres, dijous, inclús a l'estiu, que hem estat fent dimarts també, ens agraeixen, no?, aquest xute d'energia positiva durant la setmana, perquè a vegades deixem com la part lúdica, no?, de les nostres vides al cap de setmana només, i entre setmana també podem fer una miqueta de parón, passar-nos-ho d'una mica i tornar demà al dia següent a la feina.
A part, Pepo, t'he de dir que és d'aquests espectacles que veus tots els comentaris. Aquí som molt predisposats a la crítica. Quan hi ha alguna cosa que no ens agrada, i això tots els que m'escolteu ho sabeu, quan hi ha alguna cosa que no us agrada, aneu i feu el comentari. Però quan hi ha una cosa que ens agrada, ens costa més de felicitar.
Correcte.
I vosaltres teniu tot de comentaris de felicitacions.
Sí, la veritat és que no ens podem queixar. Com et dic, gràcies, i ho diem tota la companyia, ho dic en nom de tota la companyia, quan volem agrair a aquest públic que ha fet realitat això també, perquè nosaltres podem fer moltes coses, podem fer canvis, no? Com ara que hem canviat tota la il·luminació, tot l'opening, hem creat una cançó nova, no només això, sinó que hi ha més sorpreses, vull dir, hem estat treballant amb un perfum especial per l'Impreshow, perquè quan entris aquest olor et recordi o et transmeti unes coses, que en aquest cas són bon rotllo, energia positiva, alegria, felicitat, no? I que recordis aquest olor i que quan entris a l'Impreshow diguis, vale, aquí m'ho he vingut a passar bé. Per tots els sentits m'està entrant aquesta informació.
I la cançó aquesta tan espectacular, doncs suposo que ja has tingut molt a veure, perquè ets el director artístic de la companyia, la música t'agrada molt i es nota. Llavors, heu fet una mica equip entre tots, heu dit, va, anem a fer una sintonia nova. Com ho heu fet?
Bé, doncs, amb l'altre director artístic també, amb l'Àngel Galán, doncs vam estar parlant de que seria una bona iniciativa tenir una cançó pròpia, donades a aquestes alçades del show. Vam parlar amb el Gonzalo Perales, el compositor, que a més també és membre de la companyia, com a pianista i com a tècnic, i la cançó està interpretada per l'Alexandra Flores i per un servidor. I bé, doncs, la intenció d'aquesta cançó al final era que en comptes de que utilitzéssim doncs, una cançó, diguéssim, random per l'espectacle, tinguéssim el nostre propi segell. I ens fa gràcia perquè, a més, la gent surt cantant-la.
Perquè s'enganxa. Jo vaig estar tot el diumenge cantant la casa, també, mentre feia la neteja de la casa cantant la cançó de l'Improshow. Doncs us dic una cosa, i podeu anar tantes vegades com vulgueu, perquè sempre és diferent. Vosaltres escriviu en un paperet algo i ells improvisen, així que us heu de deixar sorprendre. Us ho recomano, el Teatre Neu a Barcelona, i jo, Pepo, t'agraeixo moltíssim que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a tu sempre, és un plaer, Raquel.
Un petonàs enorme.
Una abraçadota.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Escoltem la cançó Still Haven't Found What I'm Looking For del grup U2, amb la que l'any 1987 van guanyar un premi Grammy per ser la cançó de l'any. El cantant i guitarrista d'U2, el Bono, va escriure la lletra d'aquesta obra mestra l'any 1986. La cançó va ser inspirada per una experiència religiosa que Bono va tenir mentre viatjava a Etiòpia. Ell va afirmar que la cançó era una cançó d'amor i de fe. Escoltant-la et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te per aquest dissabte, per tant, queda't amb mi. Fins ara.